La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart i un minut de 10 del matí del dijous 9 de febrer de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió d'allò que anomenem la societat civil santcugatenca. Recordeu que totes les tertúlies es poden escoltar per la ràdio, a través de la FM, de la 91.5 de la FM, però també per internet, en directe, o recuperar-ho posteriorment. Saludem, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui. Per un costat tenim a Eva Blanco, consultora en comunicació corporativa. Molt bon dia.
Bon dia.
Tenim també a Alba Roda, president de l'Ateneu de Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia, Albert.
Lluís Ribas, artista. Molt bon dia.
Bon dia.
I tenim a Eduard Gené, activista cultural. Molt bon dia.
Bon dia.
I crec que hem d'obrir la tertúlia felicitant a l'Eduard, perquè avui quants anys fas? Ens has dit que fas?
És incorrecte, és políticament incorrecte.
Perquè no em vull equivocar. Quants anys fas?
Quants
anys
has dit? 38. No quants compleixes, és que...
Escolta, si algú et veu i l'activitat que tens, jo crec que no s'ho creu. No s'ho creu. 83 anys.
Soc nascut el 9 de febrer de 1940. Soc fill de la generació que va tornar de la guerra.
Correcte.
Va tornar de la guerra el meu pare... I el primer que va fer, doncs, és engendrar una nova criatura.
Molt bé, molt bé.
Quants germans sou, Eduard? Quants germans sou?
Érem dos, perquè el meu germà gran va morir. Va morir fa uns anys, ja.
Sí.
Doncs moltíssimes felicitats de part dels tertulians d'avui i de part de tot Cugat Mèdia.
Moltes gràcies, molt agraït.
Et tenim molt de pressa.
Es diu per molts anys, no felicitat. Oi que sí? Correctament, és per molts anys.
En català és per molts anys, sí. Però vaja, no crec que sigui especialment incorrecte.
Però
vaja,
no.
Sí, Emma, també podem felicitar.
Per molts anys i que jo ho pugui veure.
Exacte.
O que nosaltres ho puguem veure.
Clar que sí.
Celebrar amb tu, sí.
En vida teva, que es deia, no?
En vida teva. En vida teva, això és veritat.
Doncs exacte.
Ahir hi ha unes frases que, segons com es diuen i a qui es diuen, no t'entenen.
No t'entenen, no.
És com... Jo recordo la pel·lícula a Alemanya, que no recordaré el nom en aquest moment, de la pel·lícula, però que hi havia un home gran, un home d'uns 60 i pico d'anys, que estava, doncs, en una barra d'un bar i al costat hi havia un parell de joves que estaven xerrant. I el tio està molt serio i el cambrer que el coneix de tota la vida se li acosta i diu, què et passa, Peter? I diu, què et passa? Diu, que no entenc res del que diuen. Diu, doncs parla en alemany. Diu, no, però no entenc res del que diuen.
Home, la meva filla petita, a la meva sogra, que en Pau descansi també, un dia li va dir, iaia, quan ja tinguis tots els anys, em donaràs el teu braçalet?
Què dius?
Quina manera més bonica de dir-ho.
Que és subtil.
Tinguis tots els anys.
Estava segura, però la resposta, clar, només podia ser una.
Molt bé. Doncs bé, feta la felicitació, exacte, que tocava. Volia obrir amb un tema que, vaja, és una miqueta feixuc, però el que el vull és obrir, eh? Jo el plantejo i ara ho entendreu. Un dels temes de la setmana ha sigut, per desgràcia, l'accident que va tenir fa una setmana un noi d'uns 13 anys mentre entrenava a bàsquet a la pista de ciment de l'Escola Catalunya perquè estava humida. Va relliscar, es va donar un cop a l'os temporal, aquí a la temple del cap, al crani, i va estar un parell de dies a l'UCI, i ara està una miqueta en observació, ja està a casa, està en observació per veure una mica com evoluciona, per si pot tenir algun tipus de seqüeles a la guida. Evidentment és una desgràcia, les que em passen poc, per sort, però sí que ha posat sobre la taula un problema del qual els dos clubs de bàsquet, en aquest cas ell pertanyia al Cobàsquet, però els dos clubs de bàsquet, el Cobàsquet i la UESC, d'aquí de la ciutat, fa temps que reclamen poder entrenar, sobretot els nens, diguem, els més joves, en condicions. Com que no hi ha instal·lacions per tothom, per tots els esports, doncs es fan servir les pistes de futbol de les escoles, que són pistes de ciment, descobertes, i normalment no en les òptimes condicions. Per tant, això ja és un debat en si. I ahir, quan ho vam preguntar a la tertúlia de polítics, els dimecres, tenim un representant de cada partit polític del ple, vaig treure aquest tema, i el primer tinent d'alcaldia, el Pere Soler, doncs, va dir que no hi havia instal·lacions esportives per a tothom i que potser alguns clubs s'haurien de plantejar si seguir creixent amb nens, és a dir, no acceptar més nens, perquè ja, si no si no hi ha espai per tothom, doncs no, no créixer. Més enllà de posar en dubte, diguem, les inversions en esports, hi ha un pavelló que s'ha de construir, que en teoria és exclusiu pels dos clubs de bàsquet, que ha de costar uns 4-5 milions d'euros, i bueno, posava com en dubte i deia de que bueno, potser no ha de ser només pel bàsquet, hi ha de ser poliesportiu, etc. Vaja, va generar una miqueta de polèmica, diguem-ho així. Agafeu-vos on vulgueu, si voleu, a la polèmica política o simplement al fet de la manca d'instal·lacions. És a dir, hi ha molts més nens o molt més gent que vol fer esport en aquesta ciutat que llocs on fer esport. Per tant, obro la veda, qui vol començar? Ai, quines cares de dir...
El Pere creant amics, que dic jo.
No, jo penso...
Em sap greu, però... No, no, digues, perdona, perdona.
Jo penso que això respon a aquest fet. En fi, l'accident és lamentable, evidentment. Això no cal dir-ho. El que passa és que jo penso que, entre altres coses, la comunicació no ha sigut bona. O sigui, des del moment que es va produir aquest fet, tant per part del club com per part de l'Ajuntament, no ha sigut, penso, la correcta. Ara, hi ha una característica que s'ha de remarcar, en aquest cas i en tots, i és que no es pot dir des d'un ajuntament, penso jo, que el club s'hauria de fer mirar, perquè la característica principal de la ciutat de Sant Cugat, i he dit 50 vegades que ja em repeteixo, com que sóc vell, em repeteixo, és que aquesta ciutat creix 3.000 habitants cada any. I d'aquests 3.000 habitants, o 2.000 i pico, o 4.000, segons l'any, doncs hi ha moltes criatures, hi ha molts nens i nenes. I per tant, és obvi que els espais que existeixen necessiten créixer. És a dir, quina actitud es pot prendre davant d'una realitat com aquesta, que per una part aporta coses positives, és obvi que si creix i creix amb segons quin tipus de persones, doncs és positiu, que li hem d'oferir a la vegada, o sigui, això exigeix, demana una cosa tan elemental com espais per poder desenvolupar accions, els que siguin. Estem parlant d'esports, però podríem parlar d'arts, podríem parlar de cultura, podríem parlar del que vulguem. Aquesta és la realitat. I això és una greu dificultat, jo ho entenc. O sigui, per part d'un ajuntament, perquè els de Sant Cugat, és molt difícil fer previsions a mig plaç, ja no dic allà al plaç, sinó a mig plaç, perquè cada any se li transforma a l'espai. O sigui, cada any no hi ha cap població a Catalunya que hagi crescut en els últims 30 anys com Sant Cugat.
Exacte.
El que passa és que el tema és un accident, és lamentable, és evident que és lamentable. Però accidents d'aquests hi ha hagut moltíssims. Jo recordo una vegada fa uns 15 anys també que va haver un accident també similar amb un poliesportiu, inclús a les escoles, que havíem dit que les escoles servissin per espai de lleure els dissabtes i diumenges en el seu dia, copiant una cosa que es feia a Astúries, que va tenir molt èxit, i no es va poder tirar endavant o no es va poder fer perquè hi havia problemes de seguretat. O sigui, l'Ajuntament inclús va posar les pegues perquè, clar, teòricament ha d'haver-hi gent, han d'haver-hi persones que d'alguna manera vigilin quan obren la porta, quan la deixen obrir, per tant, hi ha un problema de seguretat, no? És evident que els espais que tenim s'han de compartir. El que passa és que no compartiràs un camp de futbol amb un camp de bàsquet, o sigui, cada un té la seva pròpia... Però el poliesportiu sí que es comparteix, no? Comparteix per molts esports. Per tant, hi ha coses que es poden compartir. El que no es pot dir és que, verdament, doncs, que no... que els clubs, doncs limitin el seu creixement. És que és una... bueno, penso que s'ha equivocat, amb tota la meva estima pel Pere i el que vulguis, no? Però s'ha equivocat perquè em dóna la sensació que volia potser dir que s'hauria de compartir més les coses i que haurien de donar més espais per altres activitats. Però no es pot dir mai que, verdament, doncs, això... no es pugui, vamos, és la meva opinió. No?
A mi m'ha tocat una mica la fibra perquè el meu fill, quan era petit, va jugar al cubàsquet. Mm-hmm. Ell l'únic que volia era fer esport i fer un esport d'equip, no tenia intenció d'arribar a la CB, ni molt menys, i a la UESC en aquell moment només agafaven nens que fossin una mica bons per poder fer més carrera dintre del bàsquet, no? I ell l'únic que volia jugar. I el cubàsquet sempre havia sigut, almenys en aquell moment, el meu fill ja és gran ara, però era el club de segona, el que tenia menys accés a les instal·lacions bones, sempre acabava jugar on podia. Me recordo que jo a vegades me l'havia de portar a Mirasol o l'havia de portar a Vall d'Oreig, altres llocs, o sigui, no tenien tanta facilitat per accedir, no? Però al final era un club de nens que tenien ganes de fer esport, i clar, quan vaig sentir l'accident vaig pensar, ostres, mira, el meu fill tenia aquesta edat quan jugava amb ells, no? O sigui, que m'ha tocat. A mi em sembla, el que deia, em sembla al·lucinant, que és el que deies tu, negar la realitat. O sigui, a Sant Cugat, com has dit tu, cada any el nombre de nens creix exponencialment, i que vulguin fer esport, per mi, és una cosa molt bona. Prefereixo això que no se'm creïn discoteques o espais com aquests que hi han de a Sabadell i de Mèrit,
no? I que no estiguin amb el mòbil.
Exacte, o sigui, és bo, llavors... És molt bo. Posa les infraestructures que calguin, fes un superpoliesportiu on puguin jugar en diferents horaris i en diferents esports, no cal que només sigui bàsquet, estic d'acord amb això, però posa les infraestructures, no neguis la realitat i tiris la culpa als clubs. Home, és que em sembla, a mi em sembla al·lucinant, sincerament, eh? O sigui, en fi.
Bueno, jo diré molt poc perquè ho he dit tot, eh? Però, home, lamentar l'accident, però no sé, jo poder soc d'una altra època, nosaltres jugàvem amb el pati i abans feia més fred, això és evident.
A cavall fort.
Sí, i escolta, hi havia accidents que sí, cada dia, eh? El que a mi m'estranya molt que no hi hagi una persona amb criteri que no digui aquí no es pot jugar perquè està glaçat. Això és el que a mi em xoca, que hi hagi una sèrie de nens que ningú els controli i digues no, escolta'm, aquí no es pot jugar. Jo me'n recordo, vull dir, una persona responsable, vull dir, que deia no, això avui no es pot fer aquí, o això no el tenen
està bullat,
està bullat. O sigui, això és el que m'estranya.
Això també ho deia el Pere, és a dir, el que va dir, i també va dir l'última responsabilitat és nostra com a ajuntament, però potser algú del club, si la pista no està en condicions, també hauria d'haver-ho dit.
Jo crec que sí, o sigui, del club, o qui sigui, eh? O jo sé, un pare, dir, escolta, aquí no es pot jugar perquè és perillós jugar. Jo crec que sí, que es tindrien de reforçar, poder fer espolis esportius que es poguessin combinar diversos horaris i tal, perquè jo també, aquí també hi ha un perill, que no anem fent equipaments que després no es puguin mantenir, perquè jo ara no vull dir el poble, però hi ha un poble que ha fet un macro allò, i no es pot mantenir, i està tancat. Vull dir, però bueno, aquí a Sant Cugat evidentment són on creixen més, on hi ha més nanos, es té de créixer, però bueno, suposo que això és una feina de l'Ajuntament, però el que no es pot dir que tanquem la aixeta, que no hi ha més aigua.
Sí, sí, és un equilibri complicat, no? És a dir, tots són diners i s'ha de prioritzar, evidentment no són 4 milions d'un pavelló, sinó els que venen darrere de manteniment, com dius Lluís, anuals, etcètera, sí, i de personal, de conserges... I tot
amb la cultura clar, passa igual, eh? Verdament, sí, poden fer moltes infraestructures, però després omplir-les és el que costa moltes vegades. Sí.
D'això parlem un altre dia, seriosament.
Però jo diria, no, comprar-se un Porsche és relativament fàcil, mantenir-lo és complicadíssim. Sí, 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 sí. O una barca, o una cosa d'aquestes, no? La gent ens compra per il·lusions i després resulta que després és complicat, en veritat, mantenir-ho.
En qualsevol cas, el que sí és veritat és que a vegades hi ha un tipus de declaracions que sembla que les digui algú que no conegui el lloc on està. Clar, és aquest punt el que m'hi sorprèn. Perquè per l'experiència, per la capacitat i pels anys, bueno, ho coneix perfectament. Vull dir, i per tant que es pugui una cosa... Altra cosa és exigir, en tot cas, que les responsabilitats siguin les que han de ser, sé jo que
truquen per felicitar-te.
Segurament.
Molt bé, doncs agafa-lo o posa-lo en silenci, en tot cas, cap problema, que avui tindràs un dia atabalat.
El que sí que és veritat és que la promoció de l'esport moltes vegades és el físic, diríem, no? Uh-huh. L'altre dia pensava, dic, es podria promocionar un esport que és la petanca, per exemple. Hi ha esports que són minoritaris que verdaderament no ens valdria la pena donar-li un cop de mà perquè la gent pogués fer-ho. Vull dir, no, el futbol, el bàsquet, vull dir, hi ha molts esports que són majoritaris, evidentment, uh-huh. Però, esclar, jo penso que s'hauria de promocionar un altre tipus d'esport, no? Sí. I llavors veure ja quins tipus d'esports hi ha que puguin ser, doncs, prou...
Hi ha un club de petanca aquí a la
ciutat. Sí, no, no, i tant, i tant.
De fet, fa no gaire, van pujar de categoria, l'equip femení va pujar a el que seria la segona divisió, diuen primera divisió, però n'hi ha una per sobre, la segona divisió, sí. I van fer molt de soroll a les xarxes, i el dia del partit que era decisiu estava bastant ple pel que elles estan acostumades de tenir públic, evidentment no hi havia 200 persones, però estava molt, molt ple, i va haver una miqueta de... Sí, allò sí, que no, se'n diu de divertir. I aquí, ara que parles dels partits els esports minoritaris, l'Ajuntament, en especial el regidor d'Esports, el Francesc Carol, hi ha posat molt l'accent en els esports minoritaris. I això ha generat, per part dels majoritaris, sentir-se un palet menys, abandonats. No? És a dir,
menys tinguts.
Va molt a l'esgrima i no ve amb nosaltres. No? Vull dir que hi ha una sensació a la ciutat que mai plou a gust de tothom. És a dir, si fas perquè no fas, i perquè si deixes de fer, perquè deixes de fer. No? Però vaja, tot cas. Doncs canviem de tema i parlarem un... Jo crec que aquí, debat, no sé si n'hi haurà, però sí que és una obra d'aquelles esperades, almenys entre els rubinencs i els santcugatencs, en especial els rubinencs, crec, que són els que els hi toca més de prop, però en tot cas, la sortida de l'autopista o la connexió entre Rubí i Sant Cugat per sota el pont de la P7 a l'alçada de l'Heroi Merlin i del centre comercial, per fi s'ha anunciat l'Incasol, perquè és el propietari d'aquells terrenys, que la segona quinzena de febrer, per tant és ja, començaran les obres, que duraran un any, per urbanitzar allò que hi ha sota el pont, que ara hi ha uns blocs de formigó que es passa per...
Ja era hora, eh? Exacte. Ja era hora.
Vinga, va, fem un ja era hora ben gran. Entre tots.
Aprofitant la vinentesa dels anys. A veure, si no recordo malament, i em sembla que no recordo malament, la primera vegada que es va parlar d'aquesta obra era en el segon ajuntament socialista, que va ser el segon de
l'Oriol.
L'Oriol.
Hi havia l'Oriol.
Ens hem de remuntar...
O sigui que fins i tot, si fa anys, i després s'han anat fent algunes coses que jo diria, cada vegada que jo passava per allà pensava, cada vegada és pitjor.
Quina vergonya.
Els suposats canvis que es anaven fent, que no era aquesta obra que està prevista, mm-hmm. que pel que he vist jo, doncs quan estigui acabada...
Farà goig.
Doncs, els suposats canvis que es anaven fent, jo pensava... O sigui, allò típic que jo penso a vegades en alguna obra, la persona que ho ha dissenyat, que vingui cada matí aquí, i que passi cada matí...
A peu!
Que piqui pedra i faci l'obra.
O a cotxe, és igual.
A peu.
Bueno, segons quines coses a peu, quines voreres, segons aquell tipus de voreres que es van trencant, que van baixant de nivell, i llavors els han de pintar, han de posar una pintura blanca, perquè la gent vegi que allò, cuidado, hi ha un esglaó allà, que si no, no el veus, no? Jo sempre penso igual, vostè ve cada matí a les 8, si us plau, vingui aquí i passi per aquell lloc que ha dissenyat, eh? I quan ho hagi passat ben bé, llavors se n'adonarà de quina...
De tota manera, totes aquestes coses urbanístiques, l'altre dia passava per allà, per la P7, per sobre d'aquest pont, i pensava, dic, bueno, aquí a l'esquerra anirà Can Ametller. Aquí hi ha Rubí, hi ha tot el tema del polígon industrial.
Can Sant Joan.
Dic, sí. Jo, si jo penso d'aquí a 100 anys, que sortosament no hi seré, l'AP7 podria anar coberta.
Toma ja.
No, quan tu t'imagines les coses, tal, d'aquí a 100 anys... I com evolucionen les coses, tot el tema informàtic, el tema de mitjans de comunicació, tot el tema de mobilitat, tot així, en un moment determinat, segur que d'aquí 100 anys, i si no, ja m'ho diran els dies, ja veuràs com també hi haurà una possibilitat que estigui coberta una part, diríem, no? Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola, evidentment, doncs, seran tot una ciutat homogènia, eh? I hi haurà a Madrid avingudes per aquí que seran l'avinguda Diagonal de Barcelona, diríem, no? Tota la P7 serà l'avinguda Diagonal de Barcelona. Això ja ho deien en l'any 74, 1974, amb el pla metropolità, ja deien que en el futur, doncs, la P7 aquesta seria com la Diagonal, o bueno, la Gran Via de Barcelona. perquè hi hauria moltes edificacions, molta, molta... Clar, Barcelona no pot créixer ni, ni per un costat ni per un altre, l'única manera que pot créixer és cap aquí, diríem. O sigui, no, no, tu t'imagines d'aquí 100 anys Sant Cugat?
Bueno, no, que... veus que no...
No, no t'has parat a pensar, però vull dir, no...
Però... No, a veure, jo...
No, no,
estaria molt bé, perquè seran trens, trens, trens per dalt, trens per baix...
El Hyperloop,
sí,
aquest, doncs...
Una cosa que... Sí, sí. Serà una cosa brutal,
eh? Ara, en 1965, que vaig venir a viure aquí, a, bueno, a la Floresta, o sigui, no cal que s'hi passin 100 anys.
No, no,
ja
no.
Només des de l'any 65...
No, no. Sí, sí.
Ha sigut una cosa brutal.
Sí, 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 jo també hi era, sí, el 65 venia, no, jo venia al 60, al 60, 61, venia amb bicicleta, vivint de Bellaterra.
Tu estaves a Valldoreix per això després, no?
No, no, després vaig passar a Valldoreix, però bueno, quan a la meva època hippie.
Això vas dir.
Quan compartíem casa.
Els hippies no són de la Floresta.
L'amor llibre i tot així.
Valldoreix,
no, Valldoreix no era tan hippie,
però no de la Floresta.
Això és molt, és,
viure en comuna
és molt discutible, això, eh? Hi ha una història, hi ha una història molt, molt interessant amb aquest tema, i és la sempre, o sigui, els hippies eren, jo dic sempre, de dos tipus, el hippie hippie i el hippie plàstic. El hippie de plàstic, plàstic era el hippie que començava a ser hippie el divendres a la nit. Doncs dissabte era el hippie
social.
Diumenge era hippie, sí. Diumenge a última hora de la tarda ja començava a pensar el dia següent que tenia de treballar,
i es posava
corbata.
Però,
Albert, és que jo n'he vist un...
No, ja m'ho crec, sí, sí.
Els yuppies, els que es deien els yuppies.
Amb vestit i corbata, complet.
Es deien els yuppies, els yuppies.
Jo aquí el
Torre...
No, però yuppies, yuppies diferent, eh?
Te recordes el Torre Blanca?
Sí.
Que el van ocupar
sí.
uns ocupes, quan va començar el tema Ocupa.
Ocupes...
La Masia, la Masia Torre Blanca.
La Masia Torre Blanca, sí, ocupes, es va lligar dalt,
ocupes,
o sigui,
de, i el ocupes de luxe, eh?
Per això et dic que... No, no, anàvem allà i els dissabtes i diumenges anàvem i dir, estava tancat perquè anàvem de vacances, anàvem a esquiar.
Avui no, no, no hi som, avui no hi som.
No, però bueno, però van començar allà.
No, però la realitat és que si no haguéssim fet això, aquest espai no
s'hagués... No s'hagués salvat, no.
Aquesta és la realitat.
Això d'acord, això d'acord.
I tant.
El que passa és que els inicis del... O sigui, quan comença una cosa, al cap dels anys hi ha la transformació i la història es converteix en una altra.
Sí, 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 per
i,
això.
I no és així. Que no vol dir que no sigui tan vàlida la que és, de veritat, que la que després s'ha creat.
I tant. Eva i Lluís, tornem al tema de la passeig.
Sí, jo quan estava llegint la notícia veia que vaig pensar el mateix, eh? Per fi, perquè de nit allò fa molta por. Em va recordar, jo l'any 86, vosaltres no havíeu nascut encara, vaig anar a Nova York amb un grup d'amics i vam estar dues setmanes i una de les caps de setmana vam decidir llogar un cotxe i anar a Boston. I tornant de Boston, que conduïa jo de nit, ens quedàvem sense benzina i ens vam perdre i vam acabar al Bronx. Que jo el Bronx la imatge la tenia de les, sí, exacte, de les pel·lícules i de més, i a més havíem d'anar a posar benzina, havíem d'anar a buscar una benzinera. Doncs la imatge que tinc d'allò sempre m'ha recordat aquest tros de sota de la PC7 a la nit, sobretot, perquè jo allò ho vaig viure de nit i m'ho ha recordat i penso, veig gent que a vegades va al cinema del centre comercial, mm-hmm, perquè al final les pel·lícules a la nit hi pots anar. Jo no, penso, no sé com tenen el cor d'anar caminant cap aquí tornant a casa a Rubí o a Sant Cugat, perquè ho trobo perillosíssim. O sigui, la sensació de por que vaig tenir en aquell moment al Bronx, no ens va passar res, eh? Érem inconscients i molt estúpids, però no ens va passar res. La tens en allà, o sigui, la mateixa sensació, no? O sigui, realment no entenc com hem trigat tant de temps a donar-nos compte que allò no era sostenible de cap de les maneres, i no entenc com no ha passat res greu. La veritat us ho dic, eh?
Sí, perquè
alguna cosa ha hagut, però...
Això van posar els New Jerseys, aquestes blocs de formigó, per delimitar una mica el pas de vianants, d'una manera molt precària, però...
Molt precària, per favor, de veritat, eh?
Però les solucions d'aquestes precàries ja estan bé, quan són precàries en el temps... Mm-hmm. O sigui que duren poc. El futur és quan es converteixen en...
Són pagats, són pagats.
Aquella frase que deien, nunca es tarde si la dicha es buena.
Us perdoneu, però jo per trencar una mica, perquè esteu... Jo ho trobaré a faltar. Passar per allà i veure les emocions que hi ha perquè et canvien.
No,
espera, que ara t'has de cap aquí. No, espera, que ara han fotut la pedra aquí. Jo ho trobaré a faltar. Jo ja no dic res més, ho trobaré a faltar.
sí, sí. No, i això sobretot és per la gent de Rubí que va al centre comercial.
Total,
és a dir,
sí,
bàsicament, sí, sí, clar, s'ha bugat i arriba per una altra banda, però la gent de Rubí que va al centre comercial és realment perillós, i els dissabtes a la tarda, que clar, hi ha tot el moviment de joves cap al centre comercial, hi ha gent patinet, caminant, etc.
I per anar a treballar, perquè tens el polígon de Can Sant Joan, sí, gent de Sant Cugat i de Rubí que treballa al polígon, perquè al final està entre les dues poblacions, que puguis anar en bicicleta o en patinet o caminant a la feina, home, seria d'agrair.
Sí,
no parlem del patinet, perquè em poso nerviós.
Vale, doncs patinet no.
Però... No, jo sí que ho trobo a faltar, això, aquest Sant Cugat Rubí.
Sí.
Que no s'estudia, més a més tenim una escola allà que exacte, els nens podien anar
exacte,
en bicicleta
totalment.
I tot això, no sé com no s'ha planejat tot.
No, Leonardo ara no hi és,
allà no hi ha, però
bueno, però després es farà no sé què, vull dir, allà un pas ja trobo que això estic
allà hi ha una escola de gastronomia que a més han obert un restaurant,
sí, depèn del, aquest, de l'FP l'FP de, o sigui, l'antic Leonardo ara és un institut d'FP, i han obert un grau d'hostaleria i de gastronomia, bueno, sí, i hi ha un restaurant on
obren
fan aquest, pràctiques
aquesta
diríem.
Setmana em sembla que obren,
ah, molt bé.
No, ja estava obert,
està obert o...
Sí, o potser reobren, m'han parat un temps, no sé, però nosaltres vam fer un reportatge, estava obert, i bueno, és on els estudiants fan pràctiques, però tu hi pots anar a fer un menú i a dinar.
Un menú de degustació, vaig llegir.
Mm-hmm. Estupendíssim.
Cágate el orito, eh?
Sí, eh?
Es diu el Rosetó. Restaurant el Rosetó. Restaurant el Rosetó.
Fantàstic. Jo, fantàstic. A Sant Feliu n'hi ha un. Bueno, n'hi ha dos. I els nanos fan pràctica. És meravellós, a un preu superinteressant.
Sí, sí.
I és que, bueno, tens de demanar hora. Perquè està sempre bé, sempre
bé.
Està bé. I és molt interessant.
Doncs això que demanaves, Lluís, està previst, és a dir, previst i planificat, com tot, i veurem quan s'executa. Ara sabem lo de l'AP7 que s'executa ara, però això està previst i està planificat, que és des de la rotonda de l'Hipòdrom fins a la rotonda de l'Eroski, diguem que és la continuïtat d'això que estem parlant ara, sí que s'han d'urbanitzar les voreres, fer un carril bici... etcètera, etcètera. És a dir, tot aquest pas, diríem, al Jardí Land, tota aquesta zona, això s'ha d'arreglar.
El DIR, que déu-n'hi-do el mar.
Bueno, el DIR, el tens per dalt, diríem, seria la part de baix. Sí, sí. Tens, no?
I... Hi havia els avions.
Sí, exacte, sí.
Home, el nostre...
Ara, ara l'Ajuntament està pensant què feria allà, perquè ara és de l'Ajuntament, on, sí, els avions, que va ser l'últim, és el Drinking i el Lemon, es va tancar...
Jo vaig acabar els avions, no saps?
Ja no va seguir, no?
Els avions van muntar una festa de Nadal a Marpé, al Drinking, Drinking, jo de les darreres coses que igual es deurien organitzar allà.
Doncs sí, sí. Doncs l'Ajuntament ara està valorant què posar-hi allà, diríem, perquè és un espai municipal...
Un poliesportiu, ara... home.
Clar.
Doncs mira,
no?
Per exemple. Per què no? Donem-nos idees.
Hi ha un bon espai.
És un bon espai, sí, sí. Com tot s'ha de mirar, el que no sé és quina qualificació té, i llavors si s'ha de requalificar, i aquestes coses són molt lentes,
això,
com
sí,
bé sabeu. Però
ja es fan.
Es fan, sí, sí, i tant, i tant.
En algun moment donat s'arriben a fer.
Sí. Sí.
Molt bé. Doncs obro el tercer tema que tenia previst per avui, que és una iniciativa que d'entrada ens va sorprendre, no? Com la petició que ha fet el mossèn Emili Merlès, que ha proposat posar plaques solars a la teulada de la casa abacial per, diríem, abastir d'energia tant la pròpia casa abacial com el monestir.
Fantàstic!
Què us sembla?
Hi ha arribat a Déu, això.
Un mossèn
a les
sostenible.
Altures, arribat a les altures.
És un ecomossèn.
Escolta, m'està molt bé. Jo crec que està molt bé, jo.
No, és... Vull dir,
jo penso que sí, que està molt bé.
És que
no es veurà.
Sembla allò que tocar el monestir i és potser... Tal, però no, ell diu que no es veurà
una
perquè...
Una cosa el monestir, una altra cosa el Palau Abacial.
Correcte.
Eh?
Sí,
Abacial, per això. És una vivenda, per tant, és un servei. A mi em sembla perfecte. Perfecte. El problema és... Està,
qui ho paga?
Que clar, suposa qui ho pagarà, no? Això.
Que això és... La casa abacial és propietat de l'Ajuntament.
Em sembla que he llegit que ell estava buscant col·laboració amb empreses i coses d'aquestes.
Exacte, sí, sí, sí.
Estaria bé que, per exemple, Endesa o aquesta gent que guanyen tants calés, doncs fes un gest amb el tema diví, estaria molt bé que participessin, no? En fi, no, jo penso que està bé, vull dir que és una bona cosa i escolta'm, s'ha de tractar d'una manera doncs, que sigui curosa, evidentment, que sobretot la teulada aguanti. La teulada es va refer, o sigui, per tant segur que aguanta, no?
Molt bé.
El que a mi sempre m'ha... Li vaig dir una vegada amb el Domènec Miquel que em estaria molt bé arreglar la Torreó, la prova bacial, aquell que es viu aquí, que hi ha unes finestretes allà al final dalt. I a mi m'ha agradat molt fer com una mena d'intervenció cultural allà, com per exemple doncs, una cosa que fan a Logroño el dia de Sant Bernabé, és una cosa que es diu el rellotge, i el dia de Sant Bernabé surten uns personatges de la Divina Comèdia, de la Comèdia de l'Arte, i surten i van amb unes cançons i van cling, 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 i van tocant,
i
van
girant com si fos un rellotge,
com si fos un rellotge. Sí. Té un èxit,
i tant,
té un èxit brutal, i ho va començar una gent d'aquí Catalunya, això
que ho van
de teatre, ho van fer a Logroño, i des de llavors aquesta gent de Catalunya estan venerats per aquesta gent. Doncs una cosa similar, fer aquí, que llavors anés sortint. I vaig dir al Domènec, això estaria molt bé, però diu que no té alçada i que llavors no tocarien els... Però estaria molt bé fer com una mena d'acció que tingués una certa repercussió i que llavors la gent vingués a veure això, no? I això ho fan el dia de Sant Bernabé.
Jo, d'entrada, la lectura de la notícia em va sobtant i vaig pensar... Vaig xocar. I penso que és un tipus de reacció automàtica, lògica, perquè penses en l'espai, un espai de tipus històric, i aquest afegir unes plagues sembla com si dius, és un menyspreu, no? És dir, rebaixem la categoria de l'edifici com a tal, edifici històric com a tal, i posem una cosa, evidentment, que és millor, perquè des de tots els punts de vista segur que és millor, sobretot tecnològics, però d'entrada em xoca. Després es diu, no es veurà, no, hi serà, es veuran des del carrer, però
si fas la foto aèria segur,
només ho veurà el satèl·lit de Google Maps, la resta no ho veurà
Google, o un dron que passi per allà, d'aquests drons que ara ja tenen doble feina, la positiva i la negativa, com tot. Però em va semblar estrany. De totes maneres, el Palau Bacial hi ha sigut tocat diverses vegades. Perquè tu recordaràs, Àlvar, les èpoques del teatre...
Sí, que s'entrava, anem a dir, per la llotgeta.
Que jo baixava com si baixés a les catacumbes.
Sí, sí.
Era una sensació, perquè s'obria la porta aquella, feies aquella baixada...
Que jupir, que
era que baix, sí. Els que actuaven, alguns no podien actuar dalt, perquè
tocaven en l'arcada.
El sostre, i els va tocar, es va tancar, i avui quan tu ets a la llotgeta no ho veus perquè
està tapiat. I el mur aquell també del claustre, el mur aquell tan gran,
el mur aquell també, exacte.
És un mur impressionant.
Exacte.
Ara sí que afecta més a la patrimoni aquell.
Quan s'està fent tota aquesta renovació, bueno, renovació, restauració d'aquella part de la...
Sí.
De la part sud, diguéssim, que hauria de continuar, i això sí que és molta feina, perquè jo sóc dels que penso que el monestir, sobretot si es vol convertir, per molt que es digui fa molts anys, en un lloc de visita,
un lloc de referència,
de turística cultural, turística cultural, d'entrada, són dues paraules com...
A vegades no
dic,
casen.
No dic contradictòries, però que xoquen una mica. Però bé, acceptem-ho. Turístic i cultural, si volguéssim fer aquest tipus de visita de forma regular, que ja es va intentar un moment, no ara, sinó ja fa molts anys, de fer lligar-ho amb una volta amb el monestir de Montserrat, que seria doncs fer... I totes les agències el que demanen és poder fer una visita una mica llarga, i en segons quins moments aquí no es podia fer perquè les condicions del sostre, l'escala per pujar doncs el campanar no ho permeten encara, ho permetaran si s'arregla, però poder fer això voldria dir doncs que tot el conjunt estigués, si convenia, tancat. I jo sempre deia, com molts llocs, durant el dia està obert, hi ha un pas obert, i a partir de certa hora està tancat. Per cert, ara dic una cosa que no té res a veure amb tot això, però que aprofito per dir-ho. La creu...
De terme,
un dia va sentir algú que deia que s'havia trencat. No, la van trencar.
La van trencar.
I la pregunta és, què li ha passat amb aquest senyor? Li ha passat alguna cosa? O continua trencant, o ha posat anar trencant coses, com ja tenia antecedents abans de poder-ho fer? Que la persona responsable de l'Ajuntament digui que la creu s'ha trencat, jo em quedo parat,
Escolta'm. Però no s'ha restaurat i s'hauria de posar, no?
I sí, però precisament quan estàvem parlant d'aquesta restauració, sí, sí, sí. Es va treure... No, va haver-hi un individu...
una bretolada. No,
que em costa dir persona, que va pujar i se la va carregar, perquè estava borratxo totalment i possiblement drogat. Escolta'm, i què li ha passat? Ha passat alguna cosa? És com aquell tipus diu, han agafat a quatre senyors que han fet un robo, però els han agafat infraganti, no suposadament, no, no, infraganti. Han passat al jutge de Rubí, per ser de Rubí, a veure si en tinguem algun dia a Sant Cugat.
Aquest és un altre debat.
És un altre debat. El traurem un altre dia.
Han anat allà amb el jutge i el jutge els ha deixat en llibertat amb càrrecs. I dels quatre tenen una suma de 37 antecedents.
Sí, això és així sempre. Sí. És vergonyós, però és així.
A veure... Què faran? Pues aquests senyors els estàs tenint la feina de cada dia, eh? Si els deixes en llibertat els tornes a donar la feina, dius, noi, continueu treballant. Sí, sí. Home, és que és elemental.
Ara crec que hi ha hagut una reforma per intentar evitar això, però clar, si no roben més de 400 euros i ho han d'haver robat, si els atrapes abans que ho facin, clar, no han comès el delicte, per tant no se'ls pot condemnar aquell delicte. Sí, no, és una mica complicat, però és així.
No dic que sigui un problema dels jutges o les jutgesses. Uh-huh. Dic que és un problema de la llei.
Sí, sí, sí. No, de la llei, clar.
La llei, la llei.
Sí, sí. Bueno, estábamos con lo...
Sí. Las placas.
¿Això d'on venia? Sí.
Con lo de las placas.
Pero las
placas, sí, sí.
Pero no, en tot cas, bueno, Lluís o Eva, si voleu dir alguna cosa, el que sí que és cert és que la ciutat en si, Sant Cugat, és la que té més plaques solars de tota Catalunya.
Ah, sí?
I ha triplicat en un any. Bueno. O sigui, només en un any s'han triplicat. N'hi havia 300 i escaig, i han superat les 1.000 en qüestió d'un any.
Sí, però tot arreu, eh?
Sí, sí, a tot arreu ha pujat. Sí,
ha pujat moltíssim.
Sí, sí. Va, hi ha els beneficis de l'IBI, que això és molt important, que molts ajuntaments fan el 50% de l'IBI.
Sant Cugat és important.
Exacte. I Sant Cugat té molta casa unifamiliar que ho permet i ho facilita, evidentment. No?
Està clar, sí, sí.
Però vaja, en tot cas, si voleu dir alguna cosa de... T'imagines la casa vacial en plaques, Lluís?
No. Jo, francament, no. Jo el que... ara estava pensant, fa molt temps... tenim allà un bodrio que és la Casa de Cultura allà al costat. I jo ho compartiria amb una central de crear electricitat. Caramba. Almenys preferiria veure la façana negra de plaques solars que no el que veiem. Fa molt temps vaig...
No. Qui va ser l'arquitecte de la Casa de Cultura?
No, allò és terrible. No, jo fa molt temps quan hi havia la Ponsa, em sembla, de regidora, vaig dir, escolta'm, per què no es cobreix totes les parets de mirall, com hi ha molts edificis, que es reflectiran als arbres i al monestir i s'integrarà més a l'espai? No sé si ho pot tindre en compte, no, però he pensat, escolta'm, i si la recobríssim de plaques solars per donar llum
al monestir?
Al monestir. Mm. Doncs podria ser una solució, perquè allò és espantós. Allò podria estudiar, fer alguna cosa. Ara, fotre plaques al monestir, quan, francament, no, quan, no ho veig.
De quan estàs aquí a Sant Cugat? De quan?
Jo del 79.
Vale. Doncs que l'any 84, que hi havia unes eleccions, sí. Hi havia el Martí Vilaró, que es presentava a Esquerra Pública, em presentava també en aquella època, com a tercer. I vam posar en el programa... de tirar la casa a terra, tirar la casa de cultura a terra. Sí, vam posar-ho i vam posar tirar la casa de cultura a terra i fer un gran espai que sigués com una mena de jardí amb el monestir i tot així. I la casa de cultura, posar-la on hi havia, anem a dir, el carrer Mascarenyes, que hi havia una fàbrica en aquell moment que no s'utilitzava així, i posar-la allà, fer una casa de cultura com Déu mana, així. En aquell moment, imagina't. O sigui, jo penso que ara en aquests moments, evidentment, el tirar la casa de cultura a terra seria tenir una dependència menys, i no sé si seria, anem a dir, massa
no, però es podria solucionar.
La casa, sí. La casa de cultura ja tenia, o sigui, després d'això que dius tu, es va fer una primera fase de renovació,
sí.
I va quedar pendent una segona fase, sí. Que la segona fase era, entre altres coses, unes entrades diferents i fer una sala per música, on ara, per exemple, avui dijous es fan els pollastres a l'As. Quan ara ja estan fent els pollastres a l'As, sí, i tal, sí, sí. Doncs allà, aquella part havia de ser una sala una sala amb 250 localitats, que es volia aprofitar per música, música de cambra, en la casa de clàssica, o música grups petits, etc. No? Que era allargar, o sigui, projectar la casa, i que tenia quedava ensorrada una mica, perquè després, perquè ja s'havia arreglat, diguéssim, ja s'havia fet una obra, o sigui, no, tirar-la ja era una altra cosa.
No, el que passa és que es va fer per la Universitat Autònoma.
Sí, ja, ja.
La primera va haver la Universitat, va començar la Universitat Autònoma, sí, encara sí, estaven sí, els terrenys buits. Sí, sí. Un estí allà es farien coses, que hi havia Gabriel Ferreter i tota aquesta gent que no donava classes allà.
Sí, 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 sí.
Va començar per aquí, després va anar arreglant i es va fer a Casa Cultura i... No, no, i després va fer la remodelació aquella, aquell bodrio de darrere, que ara vam quedar com a mitges, que és el que dius tu.
Sí.
Que, verdament, doncs...
Tota aquella instal·lació d'aire condicionat era per... Sí, sí. No, no era només per lo que era, sinó perquè havíem de continuar.
Sí, 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 sí.
I veient espais com aquests que necessaris, que dèiem abans, dèiem amb esports, sí, doncs amb cultura... Imagina't una sala com aquesta d'aquí, amb aquesta situació, doncs per poder fer això, per poder fer concerts.
Sí, sí.
Doncs cada setmana se'n podien fer tranquil·lament, doncs dissabte i diumenge, o divendres, dissabte i diumenge, etc.
Però no perdeu l'esperança, ara es farà l'OAP.
Ma, jo a la meva edat, no. Jo l'esperança no la puc perdre, perquè si la perdo
ja no queda res.
Jo sempre, com diu el poema del Joan Oliver, deixo l'esperança enrere, però la fe em vol seguir.
Que bo,
Joan Oliver. El Joan Oliver Pere Quart, és genial.
El que hem d'esperar és que comencin les obres del Teatre de la Unió, no? Que és l'espai sí, no? Teatral que no, ens falta.
Tot l'espai que és escenotècnic, està aprovat.
No, i ja se'ns va anunciar que començarien fins i tot finals d'any, no? Entre gener i finals d'any.
Que jo vaig dir, no, que no es feu treballar el dia de Nadal, pobra gent.
Quan s'ho pesa el peu de la lletra, em sembla.
I aleshores, ara clar, si tu penses que simultàniament a les obres escenotècniques hi ha tot el carrer obert per canviar totes les instal·lacions d'aigua, i allà pot entrar aquest camió a descarregar absolutament res, clar, poden tapar el carrer Colón, però en fi, és més complicat. No, jo tinc molta esperança en aquest espai, perquè l'espai, tal com està plantejat, pot ser fenomenal, molt bo, molt interessant. Ara, clar, s'ha de
fer. La llàstima és el pàrquing, però bé.
Complicat, però... Molt bé.
Doncs,
fins aquí la tertúlia ciutadana Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre. T'han passat l'estona ràpid. Els temes eren una mica eixuts, però bueno, ho hem fet una miqueta divertit.
No hem parlat del carnaval, per això.
No hem parlat del carnaval. Bueno,
encara
dona
temps.
Aquí ens queda la
però això no era el carnaval, tot això.
Molt bé. Doncs, moltíssimes gràcies a tots quatre. I recordeu als oients, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de l'FM, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom.